La llotja del Liceu, amb Pol Avinyó.
Benvinguts a la llotja del Liceu. Soc Pol Avinyó i avui coneixerem Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, i Pagliacci, de Leoncavallo. Ens trobem davant del tàndem d'òperes més famós de la història. Dos títols que, tot i ser de compositors diferents, sempre, per tradició, es representen juntes. I és que totes dues òperes tenen una durada aproximada d'una hora i deu. Per tant, la tradició fa que per fer un gran espectacle d'òpera i amb la durada habitual de les dues hores, doncs es facin juntes. Arriba al Liceu una de les millors produccions de l'actualitat d'aquestes dues òperes, que ve directament del Royal Opera House Covent Garden de Londres i la ve signada per el gran director Damiano Micheletto, de qui ja hem vist grans produccions al Liceu. I, d'una forma molt intel·ligent, el que fa Micheletto és crear un nexe argumental entre totes dues obres. Tot i que siguin arguments diferents, ell crea un relat que ens fa veure durant la representació de Cavalleria Rusticana, la que primer es fa, veure com es desenvoluparà la funció dels pallassos que arribaran en aquest mateix poble, un poble d'una Itàlia deprimida dels anys 80. Anem a conèixer aquesta primera obra mestra del compositor Pietro Mascagni, una òpera que es va estrenar a l'any 1890 al Teatre de l'Òpera de Roma i que va suposar l'inici d'un nou corrent musical, el verisme, un corrent que el que pretenia era buscar la veritat, buscar els sentiments a flor de pell, buscar aquella realitat a la que no estava acostumada el públic. Per tant, situa l'acció en un temps contemporani a l'estrena de l'òpera en un poblet a Sicília. L'inici de l'òpera ens porta a uns antecedents que hem de conèixer i ens parla del seu protagonista, de Turiddu, un jove que, abans d'anar a la mili, estava bojament enamorat de Lola, la seva parella. Però, quan va tornar de la mili, Lola l'havia deixat i s'havia casat amb el carreter, un home molt més gran que ella, però d'un poder econòmic molt important. Llavors, el que li queda fer a Turiddu és ajuntar-se amb Santuzza, que, tot i que l'estima molt, no se sent tan atret per ella com sí que ho feia amb Lola. Llavors, l'òpera s'inicia amb un dia molt especial, el dijous de Pasqua, i ens situem en aquest poblet de gran tradició cristiana, i una de les primeres coses que veiem a l'escenari és la processó de Dijous Sant. Santuzza no es troba prou digna d'entrar a l'Església perquè se sent traïda del seu promès d'en Torito. Llavors arriba ell tan content i Santuzza intenta posar pau, però Torito no cedeix i tenen un duo on el verisme ens explica que el cant sembla màxima expressivitat i aquesta és una gran prova.
Dove sei stato? Che vuoi tu dire a Francofonte? Santuzza, credimi, suona tutto, credimi.
Non dire, ti vidi volgere giù dal sentier. E stamattina l'alba hanno scorto questa luce di nuova.
Ah, mi ha spiato.
Després d'aquest duo, apareix Lola al mig de la plaça i el Torito fa veure com si no passés res, però la Santuzza sap que tots dos s'han vist quan el carreter no hi era i per això ella se sent traïda. Què passarà? Que Santuzza tornarà a recriminar-li al Torito que l'abandoni, que la deixi així malament davant de tothom i, curiosament, aquell moment apareix el carreter, l'espòs de Lola i Santuzza, doncs, li explica el que ha passat entre el seu promès i l'esposa del carreter. Llavors ell dirà que això no es pot permetre, li agraeix que li hagi explicat i jurarà venjança contra tots dos. Després d'un duo molt, molt intens, el compositor ens brinda un dels moments més extraordinaris de la història de la música clàssica, on el que ell pretén és relaxar-nos, tranquil·litzar-nos i preparar-nos per al final de l'òpera, el gran intermezzo. després d'aquest moment tan intens, ens situem al final de la missa. S'acaba la missa del dijous de Pasqua, tothom surt de l'església i Turiddu ho vol celebrar amb tothom, convidant-se a una copa de vi. Després d'aquest moment del brindis arriba el carreter i no arriba amb ganes de fer amics, sinó que desafiant a Turiddu per tenir un duel rere de l'escenari. Al final sentirem un crit i s'acabarà l'òpera. Si us sembla, seguim amb Pagliacci.
La llotja del Liceu.
Bé, doncs després de conèixer aquesta obra mestra, que és Cavalleria Rusticana, anem a fer una altra gran obra mestra, com és Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, una òpera estrenada 2 anys més tard, el 1892, i un títol que té un pròleg que ens vol explicar el compositor què és el verisme. I anem a sentir un fragment i després us explicaré què volia dir-nos el compositor. Compositor ens explica que el que ell vol transmetre és que dalt de l'escenari hi ha d'haver-hi persones com el públic. Vol deixar enrere parlar de grans monarques, de l'antic Egipte i de segles passats. Ens vol parlar d'aquesta realitat i que la gent es pugui sentir emmirallada en els personatges de l'òpera. Després d'aquest pròleg ens endinsem en un petit poblet de Calàbria, també aquesta Itàlia doncs més modesta, on un grupet de pallassos arriba per fer una funció d'aquell mateix vespre. Però què ens passa? Que coneixem el protagonista de l'òpera, el tenor, un paper dificilíssim pel tenor, on ell, Canio, ens explica que havia acollit una jove anys enrere, totalment desvalguda, la va... li va donar de menjar, la va convertir en la seva esposa, i això implica que hi ha una diferència d'edat molt gran entre ells dos. Llavors, Nedda es sent atreta per un jove com ella, que la fa vibrar, que la fa veure el món de color de rosa. Aquest jove és Silvio, i tots dos tenen un duo d'amor preciós durant l'acte primer. Tots dos amants s'estimen. Nedda no n'és conscient de que no s'està portant bé, no està sent fidel al seu marit, però ja té ganes de viure's, de sentir-se viva. Què passarà? Que un altre dels companys d'aquesta companyia de pallassos, Tonio, arribarà amb ganes de buscar brega i portarà el seu amo a descobrir els dos amants. Llavors, el protagonista, Canio, embogirà fins al punt de gairebé voler assassinar a la seva esposa. Entre els pallassos l'aturaran i, en un moment de recolliment, canta aquesta ària tan dramàtica. Tots heu conegut aquesta gran ària, Ridi Pagliaccio. Després d'aquest moment s'acaba l'acte primer de Pagliacci i l'acte segon ens situa directament a la comèdia. A la comèdia que han de representar aquesta companyia i que tot va bé fins al moment en què li toca actuar a Canio. Canio no sap diferenciar la realitat de la comèdia i comença a embogir.
Yes,
Hi haurà un moment on Nedda intentarà calmar el seu marit, però ell vol saber el nom del seu amant, vol saber qui és. I veurem com, dalt de l'escena, es comet un doble crim. El pallasso no pot suportar el dolor que li ha infligit Nedda. I així s'acaba aquest doblet d'òperes, Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Les podreu veure al Liceu des del 5 de desembre fins al 22 d'aquest mateix mes, amb tres repartiments d'autèntic luxe, un d'ells encapçalat pel gran tenor Roberto Alagna, que torna al Liceu després d'uns quants anys d'ausència, però també no podem oblidar els altres repartiments amb els tenors Teodor Ilinkay i, sobretot, Marcelo Álvarez, que vindrà a fer funcions de Pagliacci, i unes veus femenines d'autèntic luxe, com Elena Pankratova, Dinara Alieva o Alexandra Kursak. I tampoc podem menystenir el protagonisme de dos grans barítons, un molt estimat al Liceu, com és el gran Àngel Òdena, que fa el doblet de cantar els dos papers protagonistes del baríton, el marit de Lola a Cavalleria Rusticana i el pròleg i Tonio a les funcions de Pagliacci. Unes òperes molt recomanables per tothom aquell que es vulgui iniciar a l'òpera i amb preus molt diversos per a les butxaques de tothom. Ens veiem al Liceu.